Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona 103.4.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest cap de setmana s'inauguren les obres de restauració del retaule de la parròquia d'Arenys de Mar, que té 18 metres d'alçada per 10 d'ample. Una bellesa del gòtic català original de Pau Costa. En parlarem avui amb Àngel Soler, que és la directora del Centre de Restauració dels Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. Comencem, com és habitual, escoltant el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Ressons d'estiu. Primera part. Celebracions, pelegrinatges, trobades. Acabem l'estiu, ha començat un nou curs. Però he dedicat un temps a recordar i reflexionar sobre algunes de les moltes activitats de l'estiu que varen sembrar la bona llavor de l'Evangeli en la vida d'infants, joves i adults, per mostrar com la missió que Jesucrist ens ha confiat es viu també durant aquests mesos. Són moltes, segur, però només puc anotar algunes de les que jo he viscut i de les quals he fet experiència. La finalitat és que tots pensem i agraïm les que hem viscut durant aquests mesos. Celebracions. L'ordenació de dos diaques, un com a diaca estable, l'altre en procés cap a l'ordenació de prevere. Fou una celebració joiosa i d'esperança. Ens motivà a valorar el servei diaconal, a pregar per les vocacions al ministeri diaconal i presbiteral, tan necessàries a la nostra diòcesi de Girona, i agrair als diaques i preveres el seu compromís i la seva missió. La celebració de la beatificació de les germanes màrtirs de l'Institut de Sant Josep de Girona. Ens encoratja a esdevenir testimonis de Jesús i del seu evangeli, servint, pregant i assumint les dificultats a causa de la fe. La memòria de les germanes Fredera, monges al Cor de Maria, també màrtirs. La celebració a Riudarenes, lloc on nasqueren i on foren batejades, ens descobreix en aquest any de la vida consagrada que Déu ha cridat i continua convidant a aquesta opció radical a la vida evangèlica. Les celebracions de les festes majors, de Santa Cristina, de Lloret de Mar, l'Estartit, Sant Jaume, el Veïnat de Sal, Sant Genís de Palafolls, l'Aplec de les Alegries de Lloret, de la Mare de Déu dels Àngels. Totes aquestes celebracions en les festes ens recordaven que la vida cristiana té gust de festa i de festa major, i que el Senyor Jesús comparteix i ens ve a trobar en els moments de joia popular. La celebració del Carme a Olot amb els carmelites i Arenys de Mart amb els pescadors i devots després de la processó en vaixell. Aquesta celebració ens renova i ens fa més atents a la presència i la protecció de la Mare de Déu en la nostra vida. Això mateix ho hem viscut amb les celebracions en els santuaris marians el dia 8 de setembre, festa del naixement de Maria. La celebració a Terrades de l'Ultra i del moviment de cursets era una ocasió per animar-nos a continuar ajudant a descobrir o a redescobrir la proposta de vida de Jesús. La celebració amb els agrupaments escoltes del Pla de l'Estany i de la Vall d'Aosta d'Itàlia a Sant Mer, el dia de més calor de l'any, manifestava el potencial evangelitzador del mètode escolta si es fa ben fet i si els caps en són conscients. La missa internacional a Roses, però també les altres parròquies del bisbat, ens feia experimentar que som Església Catòlica Universal. Són celebracions que tenen la finalitat d'acollir i ajudar a participar-hi els germans cristians de diverses llengües i cultures que passen dies o setmanes entre nosaltres. Els oferim la natura, la visita al patrimoni cultural, l'acollida en els hotels, la gastronomia, festivals, i els hem d'oferir també la nostra invitació per tal que participin en les celebracions de la fe com a germans i membres de la mateixa família. La consagració del nou altar de la parròquia de Malgrat, amb la pedagogia dels signes de la celebració, ens estimulava a sentir necessitat de l'Eucaristia, perquè sense restar units a Crist no podem donar fruit. Ho expressa magníficament la pregària de dedicació de l'altar. Que aquesta pedra sigui la taula de festa on tinguin el goig de trobar-se els comensals de Crist i després de descarregar amb vos neguits i penes, obtinguin noves forces per emprendre nous camins. Cal celebrar la fe sempre, també durant l'estiu. I fins la propera setmana, si adeu plau.
Continuem descobrint des del punt de vista les diferents formes de la vida consagrada a la nostra diòcesi. Avui tenim amb nosaltres a la germana Pilar Lascorz, que és superiora general del Cor de Maria. Benvinguda, Pilar, gràcies per estar amb nosaltres.
Muchas gracias.
Quan vulgui.
Entré en la congregación Misioneras Corazón de María en Olot e hice mi profesión en 1961, hace 54 años. Mi vida se ha desarrollado entre logros, dificultades, cambios, realidades, pero siempre con paz, alegría, fraternidad y con el deseo de responder a su llamada. La vida como misionera Corazón de María continúa siendo una respuesta a una invitación de Dios, a una experiencia de su amor. Esta invitación es tan profunda y tan fuerte que se siente la necesidad de responder poniendo la vida en sus manos. Es una invitación a compartir la vida y la misión de Jesús, haciéndole presente en el lugar que vivió. Con mi compromiso, quiero ser instrumento para servir a Dios y como Dios quiera. Sé que Él me llama y su fidelidad dura por siempre. Esta convicción y un profundo agradecimiento me sostienen día a día. En este año de la vida consagrada, hemos sido invitadas por el Papa Francisco a mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Nos anima a ver, sí, y cómo nos dejamos interpelar por el Evangelio. Sí es nuestro apoyo para la vida cotidiana y para las opciones que estamos llamadas a tomar. Creo que en este momento los religiosos y religiosas tenemos que ser testimonios de verdadera comunión. Mi congregación, Misioneras Corazón de María, fue fundada en Olot por el sacerdote Joaquín Masmichá y de Puch el 1 de julio de 1848 para la catequesis y la educación. Desde sus inicios se compromete participando a la misión evangelizadora de la Iglesia con las diversas formas de su amplio carisma, educación integral de la infancia y adolescencia en los colegios, educación de la fe, actividad misionera, amor al corazón inmaculado de María, promoción de la mujer. Siempre fieles a la acción del Espíritu y secundando las oraciones de la Iglesia, permanecemos atentas a las situaciones cambiantes de los tiempos y de la sociedad, abiertas a las necesidades del mundo en la medida de nuestras posibilidades y caminando con esperanza e ilusión para responder a lo que Dios quiera de nosotras y haciendo realidad lo que tanto nos recomendaba el fundador: Dios en el corazón y buen humor.
Aquest cap de setmana s'inauguren els treballs de restauració del retaule major de la parròquia d'Arenys de Mar. En parlem tot seguit amb Àngel Soler, que és la directora del Centre de Restauració dels Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. La tenim a l'altre costat de la via telefònica. Benvinguda, Maria Àngels.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar avui amb nosaltres i per comentar-nos la finalització d'aquests treballs de restauració que portaven ja temps portant-se a terme, no?
Sí, sí, sí. Bueno, ja es va acabar ara, aquest 2015, ho vam acabar. Vam començar l'any 14. De fet, ha estat una restauració que s'ha fet com en dues fases, perquè inicialment havíem previst fer una restauració més senzilla, diguem-ne, poder no tan profunda, semblava que no ho requeria, però quan vam estar fent les proves de neteja i la primera intervenció es va veure que la complexitat era més gran i calia fer-ne una altra per deixar-lo en les millors condicions possibles.
Aquest retaule està dedicat a l'Assumpció i sí. Es va poder salvar en major part de la Guerra Civil.
Sí, sí, perquè de fet durant la guerra el retaule va patir molt, fins i tot doncs, moltes de les escultures originals i elements decoratius doncs els van trencar, els van cremar, i en conseqüència d'això li van fer diferents restauracions amb reconstrucció fins i tot d'elements escultòrics i amb actuacions que, bueno, que són fruit d'una època en què la restauració no era tant una ciència com era una artesania, no? I ara tot és molt diferent. En aquest moment la restauració és una ciència, una disciplina científica, en la que la química i tots els estudis previs són molt importants abans de decidir doncs, com es fa la restauració, amb quins productes i amb quins criteris, no? Però sí, sí, la guerra, com en tant patrimoni català, va fer molt mal.
El retaule és del 1714 i és atribuït a l'escultor biguetà Pau Costa. Ens parli una mica de com és aquest retaule d'Arenys de Mar, de la parròquia d'Arenys de Mar.
Bé, a veure, des del punt de vista artístic i estilístic, aquí doncs, probablement seria més propi que li preguntéssiu a un expert en història de l'art barroc, no? Jo el que us puc dir és que aquest és un dins de l'art barroc. Pau Costa és un dels grans escultors del barroc. I la intervenció, el retaule que esculpeix Arenys, és dels més importants del país, conjuntament doncs, amb el del Riner del Miracle o amb el de Cadaqués, per dir-ne alguns, no? És per això que és un bé cultural d'interès nacional, no? És un barroc esplèndid, és un barroc que no estalvia recursos ni amb l'escultura, ni amb la policromia, ni amb la dauradura, en el moment en què això es du a terme, i que posa de manifest doncs, que Arenys en aquell moment era un poble o una ciutat petita, però molt important, amb una gran riquesa, perquè d'alguna manera doncs, no van a contractar a un artista menor, ni fan un retaulet, Vull dir, és un gran retaule, és una magnífica joia de la retaulística catalana.
Sí, perquè la gent se'n faci una idea, té 18 metres d'alçada.
Per 10 d'ample.
Per 10 d'ample, exacte.
És impressionant, és impressionant. És que jo sempre dic que no es pot anar d'any sense anar a veure aquest retaule. Justament, a més, el bisbat i l'Ajuntament, en aquest sentit, s'estan posant d'acord per poder potenciar molt més la seva difusió i accés i coneixement, no? Perquè, a més, ara ets un museu, que això fa que les coses siguin més fàcils i que permet, doncs, justament, deixar en mans de professionals, no?, la difusió, no?, la visita, el posar-ho en valor, en donar-lo a conèixer, promoure que la gent hi vagi, perquè és que és realment preciós. I mai s'haurà vist com es veurà, com es veu ara acabat, des que es va fer. És a dir, durant el segle XX ningú ha vist aquesta taula com es veu ara. Perquè les esglésies, a part de la guerra, a més els ciris, ja sabeu que els ciris fan aquell fum negre que ho embadurnava tot. I ja us puc dir jo que ningú de la gent viva d'Arenys havia vist el retaule com es veu ara. I això és una cosa que s'ha de valorar molt perquè els recursos que s'hi han abocat també són importants.
Per tant, el retaule serà més visible a partir d'ara que abans, turísticament parlant, em refereixo.
Això és el que estan treballant ara el bisbat i l'Ajuntament, per intentar que a través del museu o del bisbat, però vaja, això ja es posaran d'acord ells, es pugui doncs, potenciar molt més la visita, que ho necessita, i nosaltres des del moment en què això és un bé cultural d'interès nacional, la Generalitat, doncs hi participem en la restauració, però també a la vegada demanem que el tema de la difusió vagi acompanyat de tot aquest projecte de recuperació del patrimoni.
Quanta gent ja ha treballat durant tot aquest temps? Va començar a finals del 2014, a principis del 2015, aquesta segona intervenció.
Sí, bueno, hi ha hagut un... Aquí, a veure, els equips d'intervenció sempre són molt interdisciplinats, perquè no només hi ha les restauradors i restauradores que han estat treballant in situ, que han arribat a ser 7 o 8, ara exactament no recordo, però crec que eren 7 o 8, és que també hi ha el químic que fa les analítiques, és que també hi ha el fotògraf que fa tota la fotografia científica, perquè hi ha tota una fotografia que és per documentar, però n'hi ha una altra que és per diagnosticar. Val? I això és complex, no ho podem explicar ara així, però vull dir-vos que en un procés com aquest intervenen professionals de diferents sectors i àmbits, i, òbviament, els que estan allà durant mesos en el dia a dia, cada dia de la bastida, són els restauradors. Però jo vull remarcar aquest caràcter interdisciplinar de la professió, que la gent ho desconeix, és molt important.
Ja per acabar, dir que un cop finalitzada aquesta segona fase s'ha eliminat també tot el cablejat elèctric i s'ha fet un tipus d'il·luminació diferent, no?
Sí, s'ha fet una il·luminació que compleixi dos requisits. Un, doncs, posar en valor la bellesa del retaule, i segon, que no sigui una il·luminació que vagi en contra de la seva conservació. Perquè la il·luminació sovint en el patrimoni, la que encara n'hi ha molta que no va a favor de la conservació, saps? Perquè no reuneix els requisits que ha de reunir. Nosaltres en això sempre estem disposats a assessorar a totes les institucions religioses, especialment perquè entenguin la importància de tenir una il·luminació que no només posi en valor la bellesa, sinó que també promogui la conservació.
Doncs moltes gràcies, Àngel Soler, directora del Centre de Restauració dels Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, per estar amb nosaltres. Recordem la inauguració aquest cap de setmana del retaule d'Arenys de Mar. Nosaltres convidem a tots els nostres oïdors, si més no, acostar-se a l'església parroquial d'Arenys de Mar i veure aquest impressionant retaule que data del 1714 atribuït a l'escultor Pau Costa. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres el periodista Xavier Solà. Benvingut, Xavier Solà.
Hola, Àngel, bon dia i salutacions a tots els oients.
Quin és el record que guardes de la teva infància?
Doncs de llibertat, de molta naturalitat, d'un ambient molt casolà i en un entorn, Sant Feliu de Guíxols, molt, molt viu, molt alegre, molt atractiu, no? molt ple de vida.
Quin ha estat el dia més trist de la teva vida?
Doncs quan va morir el pare, per exemple.
Quin ha estat el dia més alegre de la teva vida?
Doncs potser quan em van donar el Premi Ondas.
En quin moment del dia tens uns minuts de pau i de descans?
Doncs normalment quan m'aixeco al matí, al no haver de córrer, m'agrada estar-me una estona relaxadament.
La teva principal virtut?
No ho sé, potser la constància.
El teu principal defecte?
Potser una mica massa egoista.
Què és el que més has après de la teva mare?
La constància i el valor del treball.
I del teu pare?
Del pare, la capacitat d'obrir-se al món, de no tenir por de res.
Quina és la qualitat que més aprecies d'una persona?
Doncs la capacitat de donar-se a ell mateix.
Què és el que més te molesta d'una persona?
L'egoisme.
Què li demanes a un amic?
Doncs això, que sigui un amic.
Quan fa que no plores?
Doncs no gaire. Escoltant música ploro. Sí, sí.
Quina cosa et posa trist?
Doncs la injustícia, tanta injustícia.
A qui renyaries?
No ho sé, no em veig en cor de renyar ningú. Potser a mi mateix, no?
Què és el que més detestes?
Doncs la hipocresia, no? Aquesta capacitat que tenim per l'estultícia, no?
Què és el que més t'agrada de la vida?
La vida en si, aquesta força que té. Per exemple, quan veus un arbre que l'han tallat i es nega a morir i treu un brot que surt fort allà mentre pel costat hi passen cotxes, està envoltat d'asfalt i ell està brotant, no?
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
I tant, i tant.
Una cita bíblica.
Els camins del Senyor són inescrutables.
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Que ens protegeixi.
Un lloc per pregar.
Doncs a dintre d'un mateix.
Un remei per no enfadar-se mai.
Ser tolerant.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
Potser la generositat.
Quina és la teva afició preferida?
La meva feina.
El teu animal preferit?
Tots m'agraden, però potser gats, gossos.
Un polític?
Un polític, Artur Mas.
Un personatge de ficció?
Spider-Man.
Un personatge històric?
Jesús.
Els teus actors preferits?
Robert De Niro, Emma Vilarasau.
Una pel·lícula?
Salvar el soldado Ryan.
Un llibre?
La nit dels ignorants 2.0, les 200 preguntes i respostes més singulars.
Un diari?
Un diari. Em permetràs que no em decanti per un diari.
Un plat gastronòmic?
Els cargols a la llauna.
Un club esportiu?
El Barça.
Un cantant, grup musical, compositor?
Félix Martínez i Comín.
Gràcies, Xavier Solà, periodista, per haver estat amb nosaltres. Un plaer.
A tu, Àngel, i a tots els que ens seguiu.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Comencem amb el resum de l'actualitat amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies.
El Bisbat de Girona i Càritas creen una comissió per avaluar els recursos disponibles a tota la diòcesi per atendre l'arribada de refugiats sirians.
A l'espera que es confirmin les quotes proposades per la Unió Europea, el Bisbat de Girona i Càritas han posat en marxa una comissió per atendre les necessitats d'acolliment que sorgeixin en els propers mesos. D'aquesta manera, el Bisbat de Girona s'ha adherit a la crida feta pel Papa Francesc, on va instar les parròquies d'Europa a acollir les famílies de refugiats que fugen de la guerra de Síria. La comissió està integrada per la Delegació de Migracions del Bisbat de Girona, el Programa d'Immigració i Acollida de Càritas, la Delegació Episcopal de Vida Religiosa i el conjunt de parròquies de la diòcesi a través dels arxiprestats. El bisbat ja s'ha posat a disposició de totes les parròquies i comunitats religioses de la diòcesi per gestionar les sol·licituds d'acolliment. Paral·lelament, Càritas ha posat en marxa una campanya de recollida de fons que es destinarà a les Càritas dels països que des de fa setmanes ja estan acollint refugiats.
El teòleg i prevere gironí Joan Planelles és el nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, en substitució d'Armand Puig.
Llicenciat en Teologia Dogmàtica i doctor per la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma, el teòleg i prevere gironí Joan Planelles és des del 10 de setembre el nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Des de l'any 2010, Planelles ha estat vicedegà de la Facultat de Teologia, una tasca que ha combinat amb la docència tant a la Facultat de Teologia de Catalunya com a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. A més, Joan Planelles és també rector dels municipis de Colomers, Foixà, Garrigoles, Jafre, Rupià i La Sala i administrador parroquial de Maranyà i la Tallada d'Empordà.
En quant a l'assignatura de religió, comença el primer curs després de la novetat del currículum de la Llei Wert.
El curs passat van escollir l'assignatura de religió 16.119 joves als centres públics de la diòcesi de Girona. Enguany s'ha obligat els estudiants a escollir entre religió i només una alternativa, una assignatura de valors socials i ètics que també conté continguts de cultura religiosa.
Aquest dijous han pres possessió 22 nous càrrecs a la diòcesi de Girona.
L'acte de presa de possessió ha tingut lloc a la seu del Bisbat de Girona, on han entrat en vigor els 22 nous càrrecs d'acord amb els darrers nomenaments del bisbe Francesc. Es tracta de 4 nomenaments no parroquials i 18 nomenaments parroquials, que són els de 7 rectors, 3 administradors parroquials, un vicari, un adscrit, 4 diaques, un laic amb ministeris laicals i un laic amb missió pastoral. Entre el repartiment de les noves responsabilitats hi ha, per exemple, el nomenament de mossèn Joan Arquer com a rector de les parròquies de Llançà, Portbou i Colera. Mossèn Pere Vallbert, vicari judicial del Bisbat de Girona, ha estat nomenat rector de Fornells de la Selva en substitució a mossèn Josep Maria Jordà. Per la seva banda, mossèn Pere Carreras continuarà com a director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona durant 5 anys més. I mossèn Jordi Reixac, actual rector de la parròquia de Sant Pau de Girona, ha estat nomenat també rector de la parròquia de Sant Josep.
Gràcies, Meritxell. Fins la setmana que ve. Que vagi bé. Anem a fer un repàs ara a la nostra agenda d'activitats. Aquest diumenge, dia 20, visita guiada al monestir de Sant Joan les Fonts dins de les activitats de Catalunya Sacra. Serà a les 10 del matí. El preu, 15 euros. Dilluns que ve se celebra el 977è aniversari de la dedicació de la catedral. A les 9, litúrgia de les hores i missa conventual. També aquest dilluns, recés de l'apostolat de l'oració a les 5 de la tarda a l'església del Sagrat Cor de Girona. Adoració al Santíssim Sagrament i meditació a càrrec de mossèn Joan Boades. En acabar, confessions. El pròxim dijous, dia 24, a les 12, el nostre bisbe presideix la missa en honor a Sant Dalmau Moner, patró de Santa Coloma de Farners. També el pròxim dijous, dia 24, presentació del llibre Joan Carrera, un bisbe del poble, a 8:15 a la llibreria Empúries de Girona. Intervendran el bisbe de Girona, monsenyor Francesc Pardo, el professor i escriptor David Pagès i els autors del llibre Joaquim Ferrer i Francesc Teruel. I avancem ja que el dissabte de la setmana que ve, dia 26, trobada de formació per a catequistes al Seminari de Girona, de 9 a 1 del migdia. D'entre altres coses, el germà marista Valerià Simó parlarà d'alguns aspectes indefugibles de l'acció catequètica avui. També el dissabte de la setmana que ve, assemblea dels foculars a les 11 del matí al centre Mariàpolis de Castell d'Aro i a plec de la capella de la Mare de Déu de la Pietat d'Arbúcies. Comença a les 9 del matí amb una marxa infantil i a 3:15 amb l'ofrena floral a la Verge. A les 12, espectacle infantil, i a les 4, celebració amb malalts i gent gran. També audició de sardanes, i a les 8 del vespre, missa anticipada.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Estem finalitzant ja l'Església Viva. Abans, però, anem a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 20 de setembre. Ho fem amb mossèn Josep Maria Amí, que és rector de Borgunyà i de Cors, d'entre altres parròquies. Benvingut, Josep Maria.
Bon dia.
Quan vulguis.
El text d'avui és Marc 9, 30, 37. A l'Evangeli d'avui descobrim una vegada més que ens cal revisar contínuament la nostra relació amb Crist. No es tracta d'uns exercicis de perfeccionament, sinó de romandre oberts allò que ell ens vol donar i experimentar la sorpresa que sempre implica relacionar-se amb ell. Jesús explica el misteri de la seva passió, que sempre ens desconcerta per la generositat de la seva entrega. I els seus deixebles, que no entenen res, no s'atreveixen a preguntar, i encara més discuteixen entre ells sobre qui serà el més important. Més enllà de l'imperfecció que podem descobrir en els apòstols, reflexa de la nostra, se'ns descobreix una altra cosa: la temptació d'aferrar-nos a el que podem dominar, de tractar d'assegurar d'alguna manera el triomf a la història i a contentar-nos en això. Jesús ens convida a servir els demés, a donar la vida pels amics, acollir els petits. Aquí hi ha la verdadera primacia. Per això li dic avui i ara, Jesús, Senyor, feu-nos petits, servidors, perquè si no servim, de què servim?
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.